Campana, Mar o Muntanya.
Miguel, ja sabeu que cada dijous en aquest programa volem posar un tema a debat amb dos convidats entre dues opcions clares i oposades, i és per això que en diem Mar o Muntanya. Ja fa alguns dies que s'ha estrenat a la plataforma HBO el documental Salvar el rei, sobre la figura de Joan Carles I, una sèrie de 3 capítols que compta amb més de 50 testimonis entre periodistes, persones properes, polítics, exagents secrets i algun examant de la que encara no se'n sabia res, del que ara és el rei emèrit de la corona espanyola, tot just en la setmana del traspàs d'Elisabet II i la proclamació com a rei de l'etern hereu a la corona, el ja Carles III. Davant de tots aquests aconteixements, nosaltres, un dia com avui, que volíem afrontar dues opinions que sovint solen ser sobre la taula. Monarquia o república? Per parlar-ne de tot plegat, ja ens acompanyen a la caravana Ignacio Rigau. Ell és advocat i professor universitari de filosofia i pensament crític i, a més, defensor de la institució monàrquica. Ignacio, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Joan Sabater, professor de la Facultat de Comunicació de Blanquerna i defensor d'un sistema republicà. Joan, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies a tots dos per ser-hi. A més, Ignacio, m'apuntaves que, a més, un dia com avui, precisament, 15 de setembre, que la reina consort espanyola fa anys, eh?
Sí, sí, 50 anys.
50
I des d'aquí le felicitamos
doncs
de
mira,
tot cor.
Joan, la felicitem o no?
M'ha felicitat els senyors, sí, no, no. La gent se'ls ha de felicitar i a més, com que jo considero que tots som iguals, no, doncs també ja la felicitem com a ciutadana també d'aquest país.
Sí, a la ciutadana Letícia, no?
Exacte, exacte.
Va, ara comencem a parlar-ne de tot plegat. Per començar, precisament us proposo que comencem a parlar en línies generals, eh? Ja després anirem als casos més particulars, però comencem a parlar d'aquestes línies generals. Per què, Ignacio, un estat funciona millor amb una monarquia? O, en el cas del Joan, per què un estat funciona millor que una república?
De fet, jo crec que està bé parlar en línies generals, perquè al cap i a la fi, monarquies ja no en queden tantes. Monarquies parlamentàries, que són les que ens interessen, els monàrquics, tampoc hi ha tantes, crec que en queden com unes 15 a tot el món. Però jo crec que la defensa monàrquica té sentit si la particularitzem. Jo sóc monàrquic perquè sóc espanyol, i sóc monàrquic perquè sóc espanyol post-transició. És a dir, jo ho he pensat moltes vegades i, diguem, quan Alfons XIII, per exemple, abdica, marxa d'Espanya, jo probablement hagués estat republicà, un republicà de dretes, però republicà. Per què? Perquè Alfons XIII havia fet moltes coses molt inacceptables per al monarca, per algú que en aquell moment no només ostentava un càrrec simbòlic, sinó que, a més, ostentava càrrecs o competències molt executives. Jo sóc monàrquic, per tant, avui, perquè crec que el rei suposa una figura d'estabilitat, un llaç amb la història i, en últim lloc, una forma també d'aglutinar i, fins i tot, com dir-ho, de particularitzar en una persona l'estat espanyol, la nació espanyola i la història espanyola, la raó històrica espanyola.
Precisament perquè ens parles d'això, i ara anem amb el Joan amb aquestes línies generals també, però m'agrada tirar pollites als convidats que ens acompanyen. Precisament com que parlaves d'això, deies soc ara, perquè crec que Felip VI en aquest cas ho està fent bé. Ets més felipista que monàrquic?
No, soc monàrquic perquè crec que també Joan Carles I va tenir un rol molt important. Un rol molt important que no l'excusa, ni molt menys, de les seves responsabilitats, que jo crec que s'haurien d'haver ventilat millor, ni l'excusa tampoc de la seva conducta particular, que jo crec que no hauria de ser tema de debat públic si no fos pel fet que ja es va involucrar l'Estat. No soc, diguem, defensor de cada rei en particular, però sí que crec que cada rei en particular ha de ser analitzat, perquè la monarquia no és una institució divina que simplement ens l'acceptem o no.
Després en parlarem precisament de la corona espanyola. Joan Sabater.
A veure, jo crec que afrontar el debat des de la perspectiva de quin sistema polític és més eficient o no, potser no és el més adequat quan valorem monarquia i república, no? Perquè fins i tot podríem dir que una dictadura és un sistema tremendament eficient en algunes coses, no? Jo crec que el valor que li hem de donar és el fet de que...
Bé, clar que m'has fotut, Joan, ara.
No. Que, home, tu has dit que tenies tendència
No, m'agrada.
Doncs jo et responc, no? Aleshores, a veure, jo crec que el debat de fons és, d'entrada, considerar que la monarquia és un sistema que ja considera que hi ha una persona o un conjunt de persones que tenen uns privilegis que estan pel sobre de la resta de la societat només pel fet d'haver nascut, no? I aquest, és el, aquest per mi, és el punt fonamental. De fet, quan em veu demanar si volia participar en aquest debat, jo vaig pensar, escolta, això ho acabarem ràpid, no? Perquè, de fet, la monarquia...
Us tenim 20 minuts, eh?
Sí, no, però ja veig que tenim aquí l'Ignacio, que segur que té molts arguments a favor i que segur que seran molt interessants, eh? No, a veure, en principi el sistema monàrquic ja va en contra de la Declaració Universal dels Drets Humans, no? Del primer article, no? On es reconeix que totes les persones tenim igualtat de drets, no? Més enllà d'aquesta broma, i com deia l'Ignacio, la monarquia i fins i tot les constitucionals és un sistema polític clarament en retrocés, no? Cada vegada n'hi ha menys, i les que es mantenen, en el fons, s'han adaptat a allò que els valors republicans ens proposen.
Ignacio,
de fet, hi ha una frase que va dir, crec que Patxi López, que sempre ha estat molt graciosa, però té sentit, que és que la millor encarnació dels valors republicans avui dia és el rei Felip, que no deixa de tenir gràcia, no? Però és veritat que els valors republicans, que són igualtat, la fraternitat,
la igualtat, fraternitat i llibertat,
els encarna molt bé el rei Felip avui. Per això dic que hem d'ajustar la monarquia als paràmetres històrics actuals. I és cert que partim d'una magistratura que és genètica, que no cap persona d'aquest país o només els membres d'una particular família d'aquest país poden accedir a aquesta magistratura, però també és cert que això ho posem a la balança i ho contraposem amb un sistema democràtic on la magistratura de veritat, l'executiva, la presidència del govern, per exemple, les càmeres legislatives són plenament democràtiques. Aquí el rei, i això està bé, té un paper, un rol institucional, un rol simbòlic. I aquest rol simbòlic també està bé, perquè jo crec que les democràcies es puerilitzen si no hi ha una certa aristocràcia. Jo no dic que avui dia els titulars aristocràtics no serveixen de res, no hi ha furs que puguem invocar per exercir el nostre títol o pel fet de tenir un títol aristocràtic. Però el fet que hi hagi un cert símbol inaccessible, fins i tot una presència mistèrica, com pot ser la monarquia al cap i a la fi representada en diferents estaments perquè és qui inaugura, no, el cicle parlamentari, és qui inaugura també el cicle judicial, és en nom del rei en qui s'assignen les sentències, o és també gran maestre de l'Orden del Toisón d'Oro, coses així. Totes aquestes ornats van bé a una democràcia consolidada i una democràcia que amb molts anys d'història. Si estiguéssim parlant de Eslovènia, Croàcia, que són joves, doncs no tindria cap sentit reinstituir o crear un rei de nou. Però amb una democràcia consolidada, amb una democràcia, diguem, postimperial, com és l'espanyola, té molt sentit i fins i tot té una utilitat pràctica. Que és un tema menor, és un tema, diguem, perifèric. Però té una utilitat pràctica, tenir monarca.
Jo us vaig llançant temes, vosaltres els aneu afant o us aneu responent a vosaltres mateixos, eh? Tant me fa. Perquè una de les coses que més inquieta la societat, quan jo pregunto molt a la colla d'amics, a la família, etc, vosaltres què en penseu? Seríeu més partidaris d'una república? Ja us agrada la monarquia en el cas espanyol? O on fos, eh? Una de les coses que més inquieta és el cost de la institució. Mm-hmm. El cost és el mateix, Joan?
Vols dir que el cost que té una república...
El cost de la monarquia espanyola seria el mateix que el d'una república espanyola com a institució?
A veure, el problema fonamental és que amb la monarquia espanyola no sabem què costa. En la monarquia espanyola el que sabem és el pressupost de la casa reial, que si no m'equivoco està al voltant dels 8 milions d'euros, però segons informacions publicades a mitjans de comunicació, com el diario.es, aquest pressupost és molt més gran perquè es nodreix de fons d'altres ministeris, no? com presidència, com interior, com defensa, no? Com fins i tot patrimoni nacional, no? Que s'encarrega de les cases múltiples, dels vehicles, etc. Per tant, el càlcul que es fa és totalment una estimació, està al voltant dels 20-30 milions d'euros anuals. Això, si ho comparem amb el que costen una república, per exemple la francesa, em sembla que està al voltant dels 30 milions d'euros, per tant seria un preu similar, la monarquia britànica és bastant més cara, o costa més, però aquí el problema de fons està precisament, primer, amb la transparència, el fet de que no sabem realment què es gasta, i en segon lloc, que no només va cap a una figura institucional que és el cap d'estat, sinó que reparteix en el manteniment de tota la família, no? Llavors jo crec que aquí hi ha un problema un problema important. Més enllà de que la figura sigui més o menys útil o equivalent a un president d'una república, jo crec que hi ha aquest element una miqueta de repartiment estrany que poden haver-hi d'aquests diners. I un altre fet important, que no és directament aquest, però està relacionat, és que no podem canviar el monarca en el cas de que en algun moment creiem que ha fet un ús indegut d'aquests fons, com sí que pot passar amb un president de la república.
Ignacio, estem d'acord o no?
Estem d'acord en part. És veritat que és molt difícil estimar quan pot arribar a costar la monarquia espanyola, per exemple, però el que sí que podem dir...
S'hauria de poder saber?
Sí, jo crec que sí, però jo crec que no és un tema que sigui opac, sinó que simplement és que el càlcul, donat que està tot molt repartit entre diferents diguem, departaments administratius, és complicat. Però jo crec que s'hauria...
És opac, eh? Vull dir, no...
Sí, tant i tant, és opac, si us podeu rebatre.
No es declara que és una partida es dona des de defensa directament
sí, però
a la Casa del
Rei. És
a dir, el PP ha demanat que el Tribunal de Comptes faci una auditoria del pressupost de la Casa Reial, estic segur que s'està fent adequadament, no? El PP i el PSOE, vull dir, hi ha hagut una acord de les dues forces polítiques principals a l'estat espanyol amb què això ha de ser així. Ara, de les quantitats que s'estan aportant des dels altres llocs, d'això no hi ha constància.
Vull dir, que amb la llei de transparència, per exemple, seria un esforç arribar, no, a calcular quant costa la monarquia, però de totes maneres jo crec que s'hauria de poder saber. Jo crec que s'hauria de poder saber, perquè si no, no té cap sentit tenir una monarquia parlamentària. Això per un costat. De totes maneres, si bé no podem acabar d'establir, jo havia arribat a sentir estimacions com que costa al voltant d'uns 50-55 milions d'euros, segueix sent raonablement barat si ho comparem amb, per començar, altres institucions que simplement no tenen cap impacte directe o que no tenen fins i tot cap impacte favorable sobre la població. Ja estic pensant, per exemple, en ministeris, determinats ministeris, o fins i tot si ho comparem amb la rendibilitat econòmica i social que pot reportar una monarquia. A cap i a la fi, una monarquia, i en concret un monarca, té un avantatge, i és que és un interlocutor permanent amb la resta de magistratures del món. Per tant, no hem de canviar el Ministeri d'Exterior, no és com un Ministeri d'Exterior que va canviant i per tant s'han de refer totes les connexions, sinó que tenim una presència constant, un interlocutor constant. Gràcies a, per exemple, al monarca o a Felip, per exemple, hem tingut o es diu que tenim bones relacions amb l'Amèrica Llatina, amb gran part de l'Amèrica Llatina. No fa falta tampoc mencionar, i molt abans dels escàndols, però no fa falta mencionar tampoc les bones relacions que es veu que hi ha entre la monarquia saudita i la monarquia espanyola. És un element de rendibilitat i és el que sempre s'ha anomenat el primer ambaixador d'Espanya, que això funciona, és un sistema que funciona i la diplomàcia monàrquica funciona. També és veritat que té una rendibilitat social a dintre, dins de les fronteres nacionals, està bé tenir aquesta institució que, en la que la gent veu que no hi ha, diguem, hi ha una acceptació social general. De fet, entre les institucions millor valorades avui dia a Espanya tenim les Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat, el sistema dels metges i la monarquia. Molt per sobre de institucions polítiques, diguem, purament democràtiques, no?, d'elecció directa o indirecta. I això està bé. Una de les grans virtuts de la monarquia és que és una presència permanent allunyada de la gresca política. El fet de tenir, jo no sé com milloraria Espanya amb un president de república elegit com elegim el president del govern, o elegit com elegim, per exemple, o s'elegeix el president dels Estats Units, no?, amb un sufragi més o menys general i nacional.
Quan parlem de monarquia o república, és evident, no cal dir-ho, però vaja, diguem-ho també, que parlem de sistemes de funcionar d'un estat i, per tant, de sistemes de poder. I els poders es poden entendre de moltes maneres. Ara, Joan, ens deies abans també que ens posaves com a exemple de república França, No és veritat també que França viu una mentalitat de poder, tot i ser república, molt monàrquica?
Ho dius en el sentit de que el president té que haver aquestes
aquestes atribucions, el poder està molt marcat, està molt idealitzat...
Més que el poder, jo crec que és el sentiment de ser un estat, però això és inherent a tota república, no? Mm. És a dir, una de les característiques segurament de les repúbliques a partir del moviment il·lustrat és aquest orgull nacional, no?, que té França. França, que potser pot semblar, pot fer semblar que s'assembli a l'orgull que pot tenir un país monàrquic, no? Per tant, jo no crec que estigui tan vinculat al model de república o monarquia, sinó aquesta consideració més de caràcter nacional. El que passa que també hem de tenir present que tot això en una república va acompanyat també de la llibertat, no? de la igualtat, i una cosa que s'oblida sovint, que és la fraternitat, no? És a dir, la solidaritat interna i la solidaritat amb la resta dels pobles, que això és difícil d'assolir amb una monarquia, per molt constitucional que sigui, no? Abans parlàvem l'Ignacio d'aquest element de representació que fa el rei, que jo crec que és un element de representació que pot fer perfectament un president de la República. I a mi m'agradaria recordar, en el cas espanyol, que, home, les amistats amb Aràbia Saudita, jo no sé si són amistats com per estar-ne orgullosos, no?, precisament, i el tot el tema de les comissions, no el rei actual, evidentment, però sí el seu pare, a través de l'Aràbia Saudí, home, és segurament una de les causes que la monarquia espanyola estigui amb la situació d'imatge que l'Ignacio ha dit que estava molt ben valorada. La veritat és que no ho sabem, perquè fa anys que el CIS no pregunta per quina és l'opinió que té la ciutadania de la monarquia, però en línies generals hi ha una percepció bastant global de que la monarquia ha anat perdent aquell encant o aquella utilitat que potser havia tingut a la transició, com tu feies notar en el principi de la teva intervenció.
Era evident que si treia república o monarquia parlaríem molt de l'estat espanyol. És evident, perquè és el que ens preocupa i el que més ens toca ara de prop com a ciutadans de l'estat espanyol. Començava dient que fa molt poc temps, molt pocs dies, sortia una sèrie de tres capítols documentals a HBO Max, la podeu veure si esteu subscrits, que parla del rei espanyol i ho fa amb aquest to.
Viviste en el 23F y lo sufriste. El rey estuvo implicado en el 23F.
Todos los poderes del Estado se confabularon porque entendían que si se caía la monarquía, se caía todo lo demás. Salvar al rey significó salvar la democracia.
Ha estado grabando durante 6 o 7 años al rey de España. Luego, imaginaros lo que ahí puede haber.
Yo sé cosas que pueden hacer caer todo.
La realidad supera la ficción.
Los servicios secretos confundieron lo que era el rey con lo que era el Estado.
Es que desde el gobierno se me acusó de chantaje al rey.
Todos los secretos de los últimos 40 años de la historia de España.
Es una gran exclusiva, un gran documento histórico.
Hay que salvar a la monarquía hundiendo al rey.
He decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España.
Si el rey se ha salvado, se ha mantenido un pacto de silencio durante tantos años, ¿por qué ahora toca y por qué antes no?
Sortia una de les persones clau en aquest documental que deia: a mi se me ha acusado de chantaje a la corona. Aquesta persona que ho diu és Mario Conde. Ignacio, has vist el documental? Només un sí o no?
No.
Joan, has vist el documental?
Un tros del primer capítol.
Ignacio, què ha estat Joan Carles I per la corona espanyola?
Joan Carles I... hi ha una cosa que no s'acaba de concebir. Jo crec que els monàrquics fem malament relatant-lo així, que és que Joan Carles I va entendre quin era el paper de la monarquia. I Joan Carles I, en volent salvar la monarquia, diguem, orquestra la transició a la democràcia. La transició a la democràcia se l'hem d'agrair a Joan Carles I i a altres forces, i jo, a mi no se'm cauen els anells per dir que Santiago Carrillo també se l'ha d'agrair, per posar-te a Suárez o a Torquato Fernández Miranda. Però el que podia orquestar-ho des d'una situació de poder heretat i, podríem dir, fins i tot il·legítim en el seu exercici, no en el seu origen, perquè va ser una subrogació en el poder de l'Estat, però això ho hem d'agrair a Joan Carles I. També li hem d'agrair a Joan Carles I la decisió, fins i tot el que se li anomena el contracop, no? El contragolpe durant el 23F. Però només això.
En aquest documental l'implica, eh?
Sí, d'això, si vols, en parlem, perquè és mentida. Vull dir, no se sosté històricament i no hi ha evidències. Aquí aquest documental molt hàbilment el que fa és introduir un parell de declaracions d'exagents del CSIC. El CSIC no va estar involucrat, per exemple, en el 23F. Però qualsevol persona que s'hagi estudiat el tema sabrà que no és així. El rei va participar indirectament a la 23F promovent un estat d'opinió al Pequeño Madrid del Poder, que li diuen, contrari a Suárez. I ell, un rei molt novat, per així dir-ho, molt aficionat, doncs sí que és veritat que parlava de Suárez dient a veure si me lo quitáis d'encima. Però això no significa que el rei orquestés un cop d'estat, sinó que significa que simplement havia perdut la confiança en Suárez. Però si voleu, parlem més endavant. Jo crec que Espanya... li deu al rei per començar una figura estable, una figura que orquestra la transició, o almenys participa molt activament i gràcies a ell tenim una transició completa cap a la democràcia. El paper del rei durant el cop del 23F també és molt important, i després del 23F el rei també com a ambaixador d'Espanya ha estat de molta ajuda i fins i tot com una figura on poder veure una estabilitat. De fet, fins als 90-2000, que és quan comencen a aparèixer aquests escàndols, era una figura estable, estimada, i fins a tot després dels escàndols encara és una figura estimada, que és el que ha de ser un rei, una figura estimada i un patge de la història.
Joan.
A veure, jo no negaré que la figura de Joan Carles va ser molt important amb la transició, però crec que no va voler salvar ell la democràcia, i es va voler salvar a ell mateix en una situació de traspàs d'un sistema dictatorial a una nova forma, un nou sistema polític, i que qui té més responsabilitat en que això es produís de la forma que es va produir va ser tot un conjunt d'actors polítics i socials, els quals tu anomenaves, de diferents colors, que es van aprofitar, cert, de que hi havia una figura com Joan Carles que estava per allà. Però recordem que, de fet, amb ell no li tocava. Amb ell no li tocava. És a dir, aquí hem de ser tots molt conscients, crec que tothom és molt conscient, que Joan Carles I està posat directament per Franco. Directament per Franco. I que això, afortunadament després, es pot revertir, perquè el conjunt de la societat espanyola havia evolucionat cap a un altre costat, no? Però vam tenir un cert moment d'interinatge, de saber si realment aquests canvis es podien arribar a produir. Cert que Joan Carles I era una figura apreciada, jo crec que en general pel conjunt de la societat, fins i tot de la societat catalana, o com a mínim no generava una al·lèrgia molt gran. Però jo crec que cada vegada hi ha més el convenciment de que hem de finalitzar d'una vegada amb la transició, no? Que la transició s'ha acabat, que la majoria dels que estem ara, i sobretot els meus joves, com tu, ja no teniu cap mena de connexió amb aquell moment històric en el qual es van haver de prendre unes determinades decisions, i que, per tant, malauradament, segurament pel seu fill, ara tocaria fer un replantejament d'algunes decisions que es van prendre durant la transició.
Ens queden res, 5 minutets, però no volia deixar de preguntar-vos altres qüestions sobre aquest debat monarquia o república. És evident que sobre la taula també hi tenim tot el paper de la monarquia anglesa, amb tot el que està passant després del traspàs d'Elisabet II. No sé si creieu que els últims dies també s'ha produït una certa idealització d'una corona que també té clars obscurs, no?
A mi, jo he de dir, i això fa de molt mal dir, no em cau massa bé la monarquia britànica. No em cau massa bé. No em cau massa bé la reina. A part, això és una frivolitat, però va tractar molt malament a Margaret Thatcher, i Margaret Thatcher a mi em cau molt bé. Però, dit això, no...
Segurament és de les coses poques bones que va fer, des del meu punt de vista. Ja sé que aquí no coincidirem.
S'han canviat els retornes.
Ja sé que aquí no coincidirem.
Però sí, és veritat que hi ha una certa idealització, perquè al cap i a la fi és la corona colonial imperial per excel·lència, no? És l'única que quedava, i de fet ella quan hereta la corona és quasi emperadriu, i ara ja no hi ha cap tipus d'imperi britànic, i és veritat, i de fet com a símbol pop que ho era, i no ho serà el seu fill, doncs era un molt evocador, tenia molta força i ha donat peu a moltíssimes històries, però tots els diferents episodis de la monarquia britànica que en sabem i que hem repetit fins a la saciedat, a mi... Sí, és veritat, són clars curts, però no li veig l'atractiu monàrquic, francament.
Joan.
Home, jo crec que, sobretot ara, arrel de la seva mort i algun episodi entranyable que hem vist aquests darrers anys per televisió, no? Com l'osset i la marmelada i tot plegat, això ha fet que s'hi convertís en una icona mediàtica, potser fins i tot encara més fora del Regne Unit.
O els Jocs Olímpics.
O els Jocs Olímpics i dels països de la Commonwealth, no? Jo crec que, de tota manera, és que malgrat aquesta certa idealització, potser si mirem una miqueta que és quines reaccions estan tenint els països de la Commonwealth, estan dient, escolta, amb la reina estàvem molt bé, però a partir d'ara això ho hem de replantejar, no? Senyal de que aquesta monarquia britànica, que fins i tot semblava sòlida, una vegada superat institucionalment l'afer Diana, no? Que això també va ser un sotrac important per la reina, home, doncs sembla que no tenia aquesta consolidació que podíem veure des de fora, no?
Ara sí que us demanaré que em sigueu breu, sisplau, perquè és que ens queda molt, molt, molt poc temps i jo sóc d'aquells que m'agrada fer moltes preguntes i no vull deixar tampoc aquesta. Parlàvem de la corona britànica, abans parlàvem de l'espanyola. Bé, tornem a l'espanyola, perquè hem parlat també de la transició. Creieu, com a resum de tot plegat, també que l'estat espanyol tenim aquesta mania o aquesta capacitat de reobrir debats que semblaven tancats?
Sí.
Com aquest
sí,
que estem tenint avui, per exemple.
Definitivament. Som un país en perpètua revisió de si mateix, però jo crec que és part de l'encant espanyol. I fins i tot i estar en permanent guerra interior, guerra, diguem, discursiva, però en permanent guerra interior, també som un desig molt, molt tossut de conviure els diferents.
Joan.
El problema que crec que tenim és que aquest debat no l'hem reobert on toca, que és en l'àmbit del Congrés, no? On necessitem 2/3 de majoria per poder plantejar reformes de la Constitució que permetessin canviar d'una monarquia a una república.
Ignacio Rigau, advocat i professor de Filosofia i Pensament Crític, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres a Ràdio Estel. Joan Sabater, professor de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, també moltíssimes gràcies per avui a
fer aquesta postura. Gràcies.